Tres persones han mort a causa d'un desprendiment en una mina de potassa a Súria. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Nova tragèdia en una mina del Bages. A primera hora d'aquest matí, un desprendiment ha atrapat a tres empleats que feien tasques de topografia a uns 900 metres de profunditat a la mina que l'empresa Iberpotash té a Súria, a la comarca del Bages. A hores d'ara, els equips d'emergència segueixen treballant en les tasques de rescat.
En aquests moments, doncs, encara són a dintre. Hi ha dificultats d'accés perquè cal assegurar els entorns per poder accedir on són els treballadors.
Són paraules del conseller d'Interior, Joan Ignasi-Gelén, ara fa uns minuts des de la mateixa mina de Súria. Els bombers calculen que trigaran entre 2 i 6 hores a treure de la mina els cossos sense vida dels tres atrapats. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Les tres víctimes serien tres geòlegs, dos d'ells estudiants de màster de la Universitat Politècnica de Catalunya, Manresa.
Es tractaria de dos treballadors i d'aquest aprenent, d'aquests dos aprenents que formen part, de fet, del Departament de Geologia, que cada matí baixen a la mina per revisar les tasques que fan els miners i mirar la qualitat del mineral que se n'extreu. Per ara es descarta que hi hagi més persones atrapades.
Els Mossos d'Esquadra han parat aquell matí d'accident molt greu. De fet, no és el primer cas que es registra en aquesta mateixa mina. Fa una mica menys de 10 anys, el desembre del 2013, dues persones van morir mentre feien tasques de manteniment en una màquina d'extracció. Tot i això, de la seva banda, el conseller d'Empresa, també des d'aquest mateix lloc dels fets, ha assegurat que la Generalitat passava controls periòdics a la mina i que l'últim es va tancar sense obrir-se cap expedient.
El control era periòdic. L'última revisió, l'últim control per part d'aquesta subdirecció general de mines va ser fa 3 setmanes.
A banda d'aquest tràgic succés a Súria, avui també us ampliarem que a Catalunya cada mes es denuncien 300 desaparicions i 3 de cada 10 són joves. Les dades les ha publicat el cos de Mossos d'Esquadra avui, que es commemora el Dia Nacional de les Persones Desaparegudes sense causa aparent.
985 menors d'edat que tenien entre 13 i 17 anys van desaparèixer l'any passat a Catalunya i la meitat d'ells van marxar de casa més d'una vegada. L'altra franja d'edat que més desapareix a Catalunya són els majors de 65 anys, la majoria persones desorientades per trastorns o malalties degeneratives.
Com afronten psicològicament els familiars que pateixen la desaparició d'una persona propera? Senten recolzats per la policia i per les institucions? Li preguntarem avui a la Montserrat Torruella, de l'associació catalana Intersos. És la presidenta, és aquesta associació que atén familiars de persones desaparegudes. Tot plegat el mateix dia en què la família de la nena d'11 anys agredida sexualment per un grup de menors d'edat a Badalona denuncia amenaces de mort.
I sobre aquest cas n'ha parlat aquest matí a Ràdio Estel la psicòloga i responsable de relacions institucionals de la Fundació Vicky Bernadet, Pilar Polo, que ha dit que quan la violència és tan extrema com en el cas de la nena de Badalona, es tracta d'un fracàs total com a societat.
Al final, els infants són infants i si no els ajudem a vehicular la seva manera de fer, poden acabar cometent aquest tipus de delictes, encara que siguin imputables o inimputables.
A tot això, avui també hem conegut, atenció, que el 12% de les agressions sexuals que es cometen a Catalunya són perpetrades per menors d'edat. En el global de l'Estat, una de cada 4 agressions que es fan en grup són protagonitzades també per menors. Canviant de qüestió en els esports, el Paris Saint-Germain ha quedat eliminat de la Champions després de no aconseguir marcar cap gol ni en l'anada ni en la tornada contra el Bayern de Múnich. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. És la cinquena temporada en 7 anys que el PSG no passa dels vuitens de final de la Champions. El Milan, en canvi, tornarà a jugar uns quarts de la màxima competició europea després d'11 anys sense fer-ho l'eliminar el Tottenham.
I després, a l'espai de la cultura, avui toca repassar les estrenes de cinema que arriben demà a la gran pantalla, que aquesta setmana venen encapçalades per la nova entrega de la saga de terror Scream.
Me ha seguido hasta aquí y no va a dejarnos en paz. Corre. Tenemos algo en común.
És la sisena pel·lícula de la mítica sèrie de terror adolescent.
Sí, a banda d'aquest film, també arriba a la gran pantalla la comèdia espanyola Maridos, de la valenciana Lucía Alemany, i el documental aspirant a l'Oscar La Belleza y el Dolor, sobre la fotògrafa i activista nord-americana Nan Godín. A les plataformes de Disney Plus estrenen també coincidint amb el 8M la producció espanyola El Grito de las Mariposas.
Vinga, tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa, com sempre, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els núvols han anat guanyant terreny al llarg del matí, les precipitacions han anat afectant més indrets i esperem una tarda molt insegura, una tarda marcada per la inseguretat, per la inestabilitat arreu del país, amb precipitacions que poden afectar pràcticament qualsevol indret, tot i que les comarques de Girona serien les comarques menys afectades per aquestes precipitacions, que allà on caiguin no seran gaire importants. A destacar també les temperatures, han estat molt suaus aquest matí, les màximes però queden una mica més baixes que les d'ahir, tot i això, màximes avui entre els 20, 22 o gairebé 23 graus, són temperatures força suaus per l'època de l'any en la qual ens trobem. De cara a demà, al matí farà més fred, serà un matí assolellat, amb alguns núvols alts poc importants, i a la tarda augmentarà més la nuvolositat cap a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències. A banda d'això, dic que demà les temperatures màximes pujaran, i més que ho faran de cara al cap de setmana, quan les màximes se situaran per damunt dels 25 graus.
Tres persones han mort aquest matí, han quedat atrapades per un desprendiment a la mina de potassa que hi ha a Súria, a la comarca del Bages. Dues de les víctimes són estudiants del màster del campus de la UPC que hi ha a Manresa. Ho ha confirmat aquest migdia el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel Crespo. Els tres operaris són geòlegs que estaven fent tasques de topografia en aquesta mina i que han quedat sepultats a uns 900 metres de profunditat. A aquesta hora i durant tot el matí els serveis d'emergència estan treballant ja per rescatar els cossos, una tasca que es podria allargar entre dues i sis hores, segons els bombers, perquè cal fer apuntalaments i retirar runa fins a arribar al punt del desprendiment. S'ha confirmat, això sí, que no hi ha més persones atrapades, Pere.
Doncs no, i l'avís dels bombers l'han rebut a les 9 del matí. Fins a la mina s'hi han desplaçat una desena de dotacions terrestres i un helicòpter medicalitzat. La policia catalana també hi ha enviat diverses dotacions i ha activat l'equip de muntanya, la unitat canina i també la de subsol. A més, el servei d'emergències mèdiques ha activat 3 unitats terrestres, 2 helicòpters medicalitzats i també, com dèiem, un equip de psicòlegs.
I immediatament també el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena i el d'Empresa i Treball, Roger Torrent, han abandonat la sessió de control que hi havia al Parlament i s'han desplaçat també fins a Súria.
El conseller Elena ha explicat que l'accés fins a arribar on estan les tres persones que han quedat atrapades és difícil i perillós i els bombers no hi poden accedir amb totes les garanties de seguretat. Donada aquesta gravetat de l'accident, Elena creu que les víctimes estan mortes, tot i que encara està per confirmar.
L'accident ha afectat a tres treballadors, com els deien. En aquests moments, doncs, encara són a dintre. Hi ha dificultats d'accés perquè cal assegurar els entorns per poder accedir on són els treballadors. I en aquests moments, doncs, el que la situació i la informació que tenim ens fa témer el pitjor, però no podem avançar doncs, cap informació més que aquesta, no? És a dir, hi ha hagut un accident.
D'altra banda, el conseller de Treball, Roger Torrent, ha assegurat que el control era periòdic i que la Subdirecció General de Mines de la Generalitat va fer una inspecció tot just fa 3 setmanes i no van detectar cap problema.
Que el control era periòdic. L'última revisió, l'últim control per part d'aquesta Subdirecció General de Mines va ser fa 3 setmanes, aquest mateix mes de febrer, i es va tancar sense l'obertura de cap expedient, per tant, sense cap situació que demandés aquest inici d'expedient.
Les causes del desprendiment s'estan ara investigant. Quan tinguin les conclusions, la Generalitat ha dit que traslladarà la informació al jutjat pertinent.
I des del Parlament, com deien, que s'estava celebrant aquesta sessió de control, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, també ha enviat un missatge de suport.
I des d'aquí, doncs, expressar tot el suport a les famílies dels miners afectats i també a totes les seves companyes i companys de la mina de Súria. I el govern, doncs, estem treballant des dels serveis d'emergència, donant suport, doncs, als serveis de la pròpia empresa que també estan actuant en aquest doncs, tràgic accident.
Ràpidament, qui també s'hi ha pronunciat han sigut els sindicats. Comissions Obreres ha lamentat aquest accident i en un comunicat enviat aquest migdia als mitjans de comunicació ha assegurat que vetllarà per aclarir-ne les causes i que prendran les mesures oportunes per depurar les possibles responsabilitats.
Des del sindicat també exigeixen a la direcció de l'empresa que es posin totes les mesures necessàries i que es faci manteniment correcte de totes les instal·lacions de la mina per garantir la seguretat de totes les persones que hi treballen.
Seguirem pendents al llarg de l'informatiu d'aquest migdia de les actualitzacions que vagin sortint sortint d'aquest accident. Tan aviat sapiguem alguna cosa, us l'ampliarem en directe. També els serveis informatius d'aquesta casa n'estaran pendents al llarg de la tarda d'avui. De fet, aquest no és el primer accident que es registra en aquesta mina de Súria. L'any 2013, dos treballadors de les mines van morir després de patir un accident quan estaven treballant en la reparació de maquinària amb altres companys. Es va desprendre un bloc de pedra del sostre de la galeria i van quedar sepultats. Aleshores, l'empresa IB Portage va explicar que des del 2003 que no s'havia de lamentar un accident d'aquestes característiques.
I també al juny del 2020, dos miners van morir en dos accidents que van passar en 3 setmanes a la mina de Vilafrunys i a Balsareny, també per 2 despreniments de roques. Després d'aquest segon incident, la companyia va anunciar que tancava aquesta mina, que donava feina a 400 treballadors. Un tancament que van anunciar el 2015, que s'havia anat ajornant 5 anys abans. El 2015, un operari va morir en esfondrar-se en una altra galeria, també a Balsareny, a la mateixa comarca del Bages.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més coses obrim la plana política. Us ho avançàvem, que ja avui hi ha hagut al Parlament sessió de control. Doncs bé, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que convocarà una cimera amb els partits polítics per abordar la situació de sequera greu que es viu a Catalunya. Partits com el PSC i els Comuns ja han mostrat la seva voluntat de col·laborar i anem cap al Parlament. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La cimera s'hi convocaran tots els grups parlamentaris per buscar solucions compartides per fer front a la sequera. Entre els temes que s'hi abordaran, activar els aqüífers existents, fer una aposta per l'aigua regenerada i estudiar quines mesures cal prendre per reduir el consum d'aigua. L'anunci l'ha fet Aragonès mentre rebia la crítica del cap de l'oposició, Salvador Illa, acusant-lo d'anar tard.
La situació és preocupant i greu. Vull parlar d'actitud i de criteris d'actuació. Primer, mirin menys el seu i més el nivell dels embassaments. No ho fiïn tot, ja veurà.
Crec que seria una profunda irresponsabilitat fer una guerra de l'aigua en aquests moments.
Aragonès també ha recordat que el govern destinarà en els propers anys 120 milions a doblar el volum d'aigua regenerada a Catalunya, 200 milions a millorar les estacions potabilitzadores a la Conca del Besòs i de Llobregat i 250 milions a ampliar la desaladora de la Tordera.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. 3 de cada 10 desapareguts a Catalunya el 2022 eren menors d'edat. L'any passat van desaparèixer més de 3.600 persones, o el que és el mateix, 300 cada mes. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. 985 menors d'edat van desaparèixer a Catalunya el 2022. Tenien entre 13 i 17 anys. La meitat va marxar de casa més d'un cop. La cap de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de les Persones Desaparegudes, la caporala Laura Villanueva, ho ha atorgat a que als joves els costa acceptar les normes.
I que no volen acceptar les normes, només pensen en ells, en què en pensaran d'ells, tenen ja, volen volar, i a partir d'aquí el fet de no acceptar les normes facilita que no s'entenguin tant amb els pares com nosaltres voldríem i, per tant, marxin de casa. De fet, més d'un 51% dels menors que van marxar de casa havien tingut una discussió prèvia amb els pares.
El 2022, les desaparicions dels majors de 65 anys van pujar més d'un 30% respecte al 2021, un increment que els Mossos ho relacionen a la por a sortir per la Covid. L'any passat van desaparèixer 283 persones grans i la majoria estaven desorientades per trastorns o malalties degeneratives. Un quart d'aquestes patia Alzheimer.
A banda, Sílvia, més de la meitat dels crims on la víctima havien desaparegut eren dones.
Dels 23 homicidis on l'agressor va amagar el cadàver, investigats pels Mossos d'Esquadra des del 2010, 14 eren una dona. No obstant, pels Mossos d'Esquadra es tracta d'una dada residual. Des del 2010 hi han hagut 120 feminicidis a Catalunya. La conducta de l'agressor d'ocultar el cos de la víctima no és gens habitual en ell. Generalment, l'autor es suïcida o s'entrega a la policia després de matar la dona per reivindicar la seva acció.
Gràcies, Sílvia. I per parlar de com ho viuen, per exemple, els familiars d'aquestes persones que desapareixen, podem parlar avui amb la Montserrat Torrella. Ella és presidenta de l'Associació Catalana que ajuda a familiars de persones desaparegudes d'Intersos. Senyora Torrella, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
Aviam, com ajuden psicològicament a una persona o com afronta una persona que ha vist un ésser estimat desaparèixer?
Sí, hi ha diferents moments perquè, esclar, en el primer moment es produeix una gran confusió,
un gran desconcert, perquè no s'entén, és alguna cosa que costa entendre que la persona no retorni al seu domicili. I el que recomanem és que ràpidament es posi una denúncia perquè es pugui començar la recerca. A la denúncia el que cal és presentar i aportar tantes proves, la informació de la manera més veraç i realista possible perquè es pugui començar. Però la família està en un estat d'incertesa i de xoc que produeix un gran patiment i una gran angoixa, perquè fins que no es troba o es té una mica d'informació d'on pot estar, què li pot haver passat, doncs això requereix un acompanyament.
Se senten en aquests moments acompanyats sempre per la policia? Ho dic, per exemple, perquè sempre ha corregut, no?, el rumor de que s'ha d'esperar com a 24-48 hores a denunciar una desaparició. Això realment és així?
No, què va. No hi ha hagut mai, però mai, cap norma que això ho corrobori ni ho justifiqui. El que passa que per uns costums o per com una mena d'informació errònia, es tenia com aquesta impressió. És el contrari. Les primeres hores són crucials, són necessàries. I com més aviat es comenci la recerca de la persona, més possibilitats hi ha de tenir un bon desenllaç. I ja des de fa molt temps s'han acordat mesures per gestionar i per intentar agilitzar i resoldre els casos, doncs que això s'està repetint des de les forces de seguretat, des dels cossos que ajuden i que fan, són els encarregats de la recerca. I per fer la recerca el que cal és una bona planificació, per tant la investigació és també una eina necessària per fer la recerca en la direcció que cal, perquè no tothom té ni les capacitats ni els mitjans per fer-ho.
Des de la vostra associació, ja, Montserrat, per acabar aquesta entrevista, quina és la tasca que feu? Quin suport doneu a les famílies?
Nosaltres informem i acompanyem en les moltes gestions que després s'han de fer, perquè comença un procés que és judicial, perquè depèn de si dura una mica de temps. Si la recerca, vull dir, si la persona és trobada en poques hores, això s'atura. Però si és una recerca que caldrà esperar un temps i que potser hi ha altres indicis, perquè depèn de quin tipus de desaparició sigui, si és voluntària, si és forçosa, doncs cal fer tramitacions i cal tenir acompanyament i assessorament. Des dels cossos de seguretat estan cada vegada més organitzats i tenen més serveis, però encara ens falta un llarg recorregut per poder acompanyar d'una manera més propera a les famílies.
Doncs Montserrat Torrella, presidenta de l'Associació Catalana InterSOS, que ajuda als familiars de persones desaparegudes. Gràcies per atendre'ns avui i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més qüestions. La família de la nena d'11 anys, que va patir una agressió sexual, ho recordaran, a Badalona, ha denunciat que el germà de la víctima ha rebut amenaces de mort i per aquest motiu ha presentat una segona denúncia a la policia.
La psicòloga i responsable de relacions institucionals de la Fundació Vicky Bernadet ha expressat al programa Al Matí a Radio Estel que quan la violència és tan extrema, com en el cas d'aquesta nena de Badalona, és que alguna cosa s'ha quedat pel camí i que es tracta d'un fracàs social.
Jo el que em pregunto és qui havia intervingut amb aquests 6 nanos abans d'aquest dia. Suposo que algunes coses ens haurien expressat de que tenien aquesta manera de relacionar-se amb el món, no? I que, per tant, segurament haurien pogut actuar abans, que és el que sempre pensem, no? Al final, els infants són infants i si no els ajudem a vehicular la seva manera de fer, poden acabar cometent aquest tipus de delictes, encara que siguin imputables o no imputables.
La psicòloga també ha insistit que els infants han de tenir dret a una educació que els impedeixi ser delinqüents i que per això és molt important que els menors inimputables rebin una acció educativa, terapèutica i psicoterapèutica per evitar que repeteixin aquest tipus de conductes.
I en aquest sentit, atenció, que això que us explicarem ara, el 25% de les agressions sexuals en grup les cometen menors d'edat, segons les dades de l'Observatorio Feminicidio.es, que recull avui el periòdico.
Entre els anys 2016 i 2021, els delictes sexuals que es cometen en grup han passat de 371 a 573, és a dir, un increment de més del 50%, segons dades del Ministeri de l'Interior. D'aquestes agressions, una de cada quatre han estat comeses per menors i, segons els responsables d'aquest observatori, part d'aquest comportament sexual s'explica pel consum de pornografia. Segons dades del mateix portal, una de cada 10 agressions es va gravar en vídeo i també una de cada 10 víctimes va denunciar haver estat drogada abans.
I si portem aquestes dades a Catalunya, aquí el 12,7% dels agressors sexuals són menors d'edat, la majoria adolescents d'entre 13 i 17 anys. Unes dades que la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, diu que són alarmants i ha assegurat que l'abordatge d'aquesta problemàtica ha d'anar més enllà de la seguretat.
Un abordatge exclusiu des de l'àmbit de la seguretat és un fracàs. És un abordatge, però és un abordatge que no resoldrà el problema. I, per tant, ha de ser prioritari. Ha de ser prioritari que pares, mares, educadors, professionals en aquest àmbit, amics, amigues, que veiem coses, que sentim comentaris, que tots tinguem una estratègia, que tots entenguem que això...
D'altra banda, la mateixa Escudé també ha avisat del 4 de cada 10 víctimes d'agressions sexuals a Catalunya són menors d'edat. Girem la mirada cap a Madrid perquè després de la celebració d'un 8M marcat per la divisió en el si del govern espanyol per la reforma de la llei del només sí és sí, que va proposar el PSOE i va tirar endavant amb els vots del PP, però sense els vots d'Unides Podem, els dos partits que lideren l'executiu espanyol fan autocrítica.
I Aina Vidal, portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, ha dit aquí en una entrevista al matí a Radio Estel que les coses no s'han fet bé i que dimarts es va arribar al clímax del seu enfrontament.
Hem caminat clarament molt a prop del precipici i ens hem tractat malament mútuament. Jo no em vaig sentir gens a gust amb el discurs que va fer la companya socialista. Jo estic segura que la companya socialista es va sentir també molt a disgust amb el discurs que es va fer des de Unides Podem. Però això no va de nosaltres. No es tracta de que siguem més o menys amigues, es tracta que fem bé la nostra feina.
Vidal també ha considerat que cal tornar a la majoria de la investidura i que hi ha temes importants a tractar, una opinió que comparteix a mitges amb la secretària de Polítiques Feministes i diputada també del PSC al Congrés, Sònia Guerra, que ha considerat que encara hi ha temps per reconduir aquesta situació, però que les diferències en Podem són mínimes.
Sí, jo crec que és completament reconduïble. En aquest cas hem tingut una petita diferència en relació amb la modificació de la llei del solo sí es sí, però el que van fer el passat dimarts és prendre la pressa en consideració. Per tant, tenim un mes per davant per continuar treballant i aconseguir un acord entre les diferents forces polítiques per aconseguir millorar aquesta llei.
Amb tot, les dues diputades creuen que el govern de Pedro Sánchez encara té camí per recórrer i que, en fet, diuen bona feina pel que fa als drets de les dones.
Més enllà de la pica baralla per la reforma de la llei del només sí és sí, l'altre enfrontament entre els dos socis és per la llei de l'habitatge. Doncs bé, avui el govern espanyol ha dit que estarien a punt d'arribar a un acord per l'aprovació d'aquesta nova llei.
Sí, ho ha dit la mateixa Aina Vidal, encara des de Radio Estel, que ha donat els motius pels quals creu que encara no han arribat a un acord amb els socialistes.
Perquè aquí hi ha un frec-a-frec d'interessos. Això no va només doncs, de quina és la meva opinió, quina és l'opinió del Partit Socialista o de quina és el sentir d'una altra part del govern. I jo entenc també que el Partit Socialista té dificultats per deslligar-se els fons voltors. Per tant, això és, per exemple, el que frena en aquest cas doncs, la llei de l'habitatge.
Per altra banda, aquest matí també, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha afirmat que pràcticament ja hi ha acord en el sí de la coalició sobre el text definitiu d'aquesta llei de l'habitatge que, recordem, fa més d'un any que està en tramitació al Congrés. Ho ha dit en una entrevista a Radio Nacional.
En el gobierno de coalición hay prácticamente ya un acuerdo respecto a cómo va a resultar el texto de vivienda, pero todavía nos queda algún elemento que me tiene que permitir ser prudente hasta que podamos anunciar definitivamente el texto que va a ser votado en la Corte General.
Encara sobre aquesta llei, segons publica avui el diari El País, el govern espanyol s'estaria plantejant elevar el 3%, el màxim que es pot pujar el preu de lloguer en les revisions de contractes, una mesura que està en vigor ara fins que es defineixi un nou índex actualment i des de la pandèmia està fixat en el 2%.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Tornant a Catalunya, aquest matí l'Hospital Clínic de Barcelona ha recuperat ja el 50% de les consultes externes i també totes les cirurgies programades a la seu de Villarroel. Després del ciberatac que l'hospital va patir aquest diumenge, a les seus Plató i Maternitat es farà cirurgia ambulatòria de baixa complexitat.
Un clínic que també segueix mantenint avui l'activitat urgent i l'hospitalització convencional i de crítics a les tres seus, així com també l'hospitalització domiciliària i dels hospitals de dia, les exploracions radiològiques i també les proves endoscòpiques, la diàlisi, la rehabilitació ambulatòria i farmàcia ambulatòria. Per la seva banda, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre Hospitalari continuen avui també les tasques d'anàlisi i de recuperació dels sistemes de la informació per tal de normalitzar la situació en aquest hospital.
S'ha fet que encara treballen l'atac són les empreses de ciberseguretat, un sector per ser en expansió tant a nivell mundial com a Catalunya. Aquí la ciberseguretat es tracta d'una especialitat en tensió per manca de talent. Només a Catalunya falten uns 5.000 professionals, un sector també on només el 30% són dones. Des de la Generalitat s'ha impulsat ara el Pla Estratègic de Dones en Ciberseguretat per propiciar la presència de dones en aquest sector de la ciberseguretat. Ens ho explica la Carla Buigas en el reportatge d'aquesta setmana.
Estudis apunten que el sector de la ciberseguretat és el quart àmbit amb més demanda de persones treballadores dins el sector de les TIC. Alhora, també és el subsector amb la taxa de participació femenina més baixa, només un 12,97%. I per què? Es tracta d'un món d'homes? Ho hem parlat amb la Rocío Ramírez Sanabria. Ella és Incident Response Handle en una empresa de ciberseguretat.
No considero que sea un sector de hombres en el sentido de que es un sector que está lleno de mujeres muy, muy, muy capaces, pero sí que es verdad que en ciertos momentos se nota cierta, digamos, reticencia por aceptar a mujeres en este campo.
Precisament per la falta de dones al sector, des de l'Agència Catalana de la Ciberseguretat han engegat el Pla Estratègic de Dones en Ciberseguretat, un pla que neix l'any 2022 amb l'objectiu d'incrementar la presència de dones al sector. Ens ho ha explicat la Raquel Delgado, de l'àrea de compliment normatiu de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
L'àmbit d'aquest pla s'estén més enllà de lo que és l'agència i la Generalitat. El que pretén aquest pla és atreure, retenir i donar a conèixer el talent femení en el sector de la ciberseguretat a Catalunya, alineant-se d'aquesta manera amb objectius de país en quant a la societat digital, la ciberseguretat i la igualtat de gènere.
Un pla que es divideix en tres eixos. Un primer vinculat en el lideratge de l'ecosistema de la ciberseguretat per afavorir aquesta presència de dones. També la promoció i la retenció del talent femení i, per últim, l'estímul i foment de les nenes i joves en ciberseguretat. Tot plegat per crear referents femenins en un sector on actualment són inexistents.
Primer, donar visibilitat a les dones expertes per poder trencar aquests estereotips de gènere i que faci veure a les nenes i joves que el món de la ciberseguretat és un sector amb perspectives laborals de futur. Pensa que aquest estudi també ens diu que hi ha una manca de 6.000 professionals. Per tant, per nosaltres, una de les línies que hem de seguir és la d'inspiració.
I és que no és només a nivell social, sinó que des de dins les empreses també hi ha una falta de conscienciació sobre que la dona formi part d'aquest sector. La Rocío ens ha explicat algunes situacions en les que s'ha trobat.
He vivido experiencias de que se cuestione que seas buen perfil a nivel técnico, por ejemplo, que cuando, pues digamos, las opiniones que puedas dar o recomendaciones no se toman con la misma seriedad, también, o sea, de casos en que trabajan también en este mundo, que no te tomen en serio a veces, por a lo mejor porque tengas menos experiencia y además se suma el hecho de que eres mujer, es como que no te dicen explícitamente, no te estoy tomando en serio, pero en las formas en las que te hablan sí que se va notando un poco.
I si hi ha manca de professionals, per què no donar també oportunitat a les dones? Rocío apunta els beneficis i la validesa que porten les dones a aquest sector, però que des de dins es desconeix.
Considero que con todas las mujeres con las que he trabajado han sido unas excelentes, excelentes analistas en el sentido de ser muy cuidadosas con las cosas. Digamos que hay, por ejemplo, ciertas aptitudes que se nos enseñan a nosotras desde muy pequeñitas por constructos sociales de tienes que hacerlo todo perfecto, tienes que no dejar absolutamente ningún hueco por aquí sin cubrir porque siempre tienes como una mirada puesta encima.
La Rocío comparteix i està molt d'acord en que es comencin iniciatives com la de la Generalitat per potenciar la presència femenina. Destaca que a poc més noies joves estudien aquestes carreres més tecnològiques. Malgrat tot, la Raquel Delgado insisteix en que no es tracta d'un canvi a curt termini.
El canvi ha començat, però malauradament els resultats de totes les accions que estem fent per provocar-lo, per accelerar aquest canvi, no es poden veure a curt termini. Es veuran a mig i llarg termini.
Seguirem, doncs, esperant aquests canvis, però lamentant que es segueixi qüestionant el talent només pel fet de ser dones.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Quarta, 3 de la tarda, estàvem pendents, ho hem dit a l'obertura d'aquest informatiu sobre les novetats que ens arribin de l'accident a la mina de Súria. Doncs bé, els bombers han aconseguit accedir a la zona de l'accident a la mina i ja treballa en terreny segur. D'aquesta manera, els equips d'emergència hi han pogut entrar, entre els quals hi ha una metgessa del sistema d'emergències mèdiques.
I es preveu que les tasques d'aquest rescat dels cossos, coordinadament amb l'empresa, s'allarguin durant les properes hores. Com dèiem, recordem que l'accident s'ha produït per un desprendiment en una galeria i els tres treballadors han quedat totalment atrapats a 900 metres de profunditat.
Per tant, recordem, els bombers ja han aconseguit accedir en aquesta zona del desprendiment de la mina de Súria. Qualsevol altra novetat, evidentment, els informem en directe. Avancem, atenció, si us moveu en tren per la línia R4 de Rodalies, perquè des de les 9 de la nit d'avui dijous i fins a la matinada de diumenge dilluns no funcionarà el servei de trens per aquesta línia entre les estacions de Castellbisbal i Martorell.
Les obres que es fan en aquest tram del corredor mediterrani obligaran, per tant, a interrompre aquest servei. Renfe ha informat que durant el tall aquesta companyia, aquesta operadora, habilitarà, volíem dir, un servei d'autobús alternatiu entre aquestes dues estacions. Es preveu que a primera hora de dilluns el servei de Rodalies de la R4 ja estigui restablert.
Per cert, que encara sobre mobilitat, els trens AB de Renfe tenen els dies comptats a les ciutats com Tarragona i Lleida perquè deixaran de fer parada en aquestes dues estacions.
Renfe ha puntualitzat que aquests canvis no suposaran cap reducció de les freqüències d'aquests trens d'alta velocitat a Lleida i Tarragona perquè està previst que sí que hi facin parada els trens d'ABLO. L'objectiu és reduir el temps de trajecte entre Barcelona i Madrid amb els AB i els trens de companyies com Oigo o Irio també seguiran parant a Tarragona a Lleida.
I encara un apunt més de successos. Un home de 92 anys ha mort aquesta matinada en l'incendi d'un habitatge al Vendrell. Això és al Baix Penedès. Els bombers han rebut un avís al voltant de les 12 de la nit que alertava d'una explosió a la primera planta d'un edifici situat al número 7 del carrer Jaume Mercè Diu.
I en arribar en aquest punt hi havia molt de fum i després d'iniciar les tasques d'extinció del foc i de recerca també de víctimes van localitzar aquest home sense vida al menjador. Passada la mitjanit, els bombers han donat per apagat aquest incendi i les 8 persones de la resta de pisos de l'habitatge no han pogut passar la nit a casa seva i han sigut reallotjades. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i la investigació del sinistre també per esclarir què ha passat i quines són les causes d'aquest incendi.
Segons un dels veïns que hi viu en aquest immoble, l'home mort vivia sol en un pis des de feia molts anys i ha explicat que cada matí el recollia una ambulància de la Creu Roja i el retornava cap a casa al cap d'unes hores.
Estel Migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Estel, migdia, obrim la plana local avui a Tossa de Mar, això és a la comarca de la Selva, perquè aquest municipi ha aconseguit entrar en el rànquing de les 20 millors destinacions turístiques de tota Europa. El municipi gironí és el segon millor de tot l'estat i el primer municipi català que entra en aquest llistat europeu.
Tossa, per tant, que ha quedat setzena en el llistat que cada any fa l'European Best Destinations, que reconeix les 20 millors destinacions del nostre continent. L'alcalde d'aquest municipi, Ramon Gascons, ha dit que ja s'ha posat en contacte, de fet, amb la primera destinació aquí a l'estat espanyol, que és Toledo, per aprendre d'ells i seguir escalant posicions.
Que m'han dit que me trucaran amb l'alcalde de Toledo. Això sí que hem trencat, perquè nosaltres hem quedat primer destí català i segon de la península Ibèrica. Ens ha sorprès que sigui Toledo el primer, igualment que fa, si us en recordeu, fa 12 anys, Girona va quedar primera ciutat més romàntica d'Europa. I, bueno, per parlar amb els de Toledo, perquè és un destí que no, turísticament no el tenia ubicat, i, bueno, sapigueu, he mirat la seva web i sapigueu què han fet per posicionar-se tan bé.
Gascons, que també ha dit que els viatgers han triat Tossa com a millor destinació catalana perquè, diu, tenen una bona percepció d'aquest municipi. En l'elaboració d'aquesta llista ja han participat 700.000 viatgers de 178 països.
Passem ara cap al Berguedà i al Ripollès, on diversos ramaders d'aquestes comarques denuncien que pateixen destrosses per una plaga de cérvols que se'ls mengen totes les pastures i fan mal als seus conreus.
Denuncien que ja és prou difícil treballar en zones de muntanya on des de fa anys pateixen també la plaga de senglars, com perquè ara diuen s'hi sumi encara més la pressió d'aquests animals, dels cérvols. Raquel Serrat, responsable de Medi Natural de la Unió de Pagesos, explica els danys que causen aquests animals.
La convivència amb la fauna en si no és el problema, sinó la convivència amb la sobrepoblació de fauna, no? I que, doncs, llavors, esclar, aquests animals són animals molt grans, quan accedeixen als prats de pastura, doncs, mengen en molta quantitat i el menjar que tenim, doncs, per les nostres vaques o les nostres eugues, doncs, quan hi anem ja no trobem res. I llavors, a més, com que són animals també que tenen aquestes banyes tan grans, destrossen molts filats o s'emporten tots els tancats, que això es causa una pèrdua, doncs, també econòmica i de temps i de treball, doncs, de tots els pagesos.
Per la seva banda, des d'Acció Climàtica, des de la Generalitat, descarten que hi hagi hagut un repunt de la població d'aquests cérvols, malgrat les queixes que reben dels ramaders, xifren en uns 15 cérvols per quilòmetre quadrat de mitjana, tot i que reconeixen que en algunes zones del Pirineu hi podria haver més.
I a les Terres de l'Ebre, els municipis de Flix, Ascó i Vinebre ja poden disposar d'una nova planta fotovoltaica per al bombament de la comunitat de regants de Les Planes i Aixalelles.
I, per tant, durant aquesta campanya de rec, els regants podran ja subministrar-se d'energia fotovoltaica per fer aquest bombament d'aigua des del riu Ebre i fins a la seva bassa de regulació. La comunitat de regants capta l'aigua del riu al terme de Flix i des d'aquest punt es bomba cap als seus conreus amb un volum d'acumulació de 13.000 metres cúbics d'aigua. També s'utilitza aigua subministrada a les finques en temporades d'hivern com a mecanisme també contra les gelades.
I a Sant Cugat del Vallès, la restauració del monestir d'aquest municipi deixarà al descobert espai que fins ara estaven tancats al públic. L'Ajuntament, l'Àrea Metropolitana i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han iniciat les obres ja per reformar aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Les actuacions es basen principalment en la restauració de les façanes est i oest i en la rehabilitació també de les cobertes de llevant de l'església. Això permetrà visitar passadissos als interiors dels murs o també les osseres que hi ha al subsol. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha assegurat que faran tot allò que calgui per preservar aquest temple.
El nostre referent com a ciutat, amb el valor patrimonial, històric, cultural que té, per tant, gairebé sempre acabem dient que és la joia de la nostra ciutat i, a més, el monestir també ens explica d'on venim i, per tant, com a administració estem obligats també a fer tot allò que calgui per preservar-lo.
Una obra que està pressupostada en més de 500.000 euros i que provenen tots dels fons FEDER. Els treballs es preveu que s'allarguin fins a finals d'any.
Acabem aquest recorregut local i comarcal al Maresme perquè hem desatallat la llum a un hotel ple de clients. Ha passat al municipi de Santa Susana i ho ha fet per frau en el comptador de la llum. La companyia diu que va localitzar un sistema d'intel·ligència artificial que l'establiment havia instal·lat per pagar menys electricitat.
Es tracta de l'hotel Mercuri, que es troba al passeig marítim d'aquesta població del Maresme. Cap a les 12 del migdia d'ahir, els tècnics d'Endesa van tallar la llum per comprovar aquesta estafa i també perquè, segons Endesa, el comptador estava manipulat i posava en risc els seus clients, ja que podria haver produït una deflagració provocada per un curt circuit, volíem dir. En aquell moment, a l'hotel s'hi allotjaven unes 500 persones, la majoria del servei d'Imserso. Cap a les 8 del vespre es va restablir aquest subministrament i ara la companyia elèctrica girarà la facturació corresponent a l'energia que ha deixat de pagar aquest establiment. L'elèctrica també ha obert un expedient a l'hotel i ha fet una denúncia als Mossos d'Esquadra.
Comencem els esports avui parlant sobre la sonada eliminació del Paris Saint-Germain a la Champions i de la tornada als quarts de final del Milan i també anar de com anar la jornada a la màxima competició europea.
Sí, com deies, comencem parlant del PSG de Leo Messi, Kylian Mbappé i Neymar, que no va poder jugar per lesió, perquè han estat eliminats a mans del Bayern de Múnich per un global de 3-0. Aquesta és la cinquena vegada en 7 anys que són eliminats als vuitens de final. Feia des del 2011 que el Khelaifi és president, doncs bé, el club. Des d'aleshores s'ha gastat més de 1.580 milions d'euros en fitxatges amb l'únic objectiu d'aixecar la Champions, un títol que mai ho ha aconseguit el PSG. Aquesta eliminació ha estat molt criticada a França, on molts assenyalen sobretot a Leo Messi. D'Mbappé no diuen massa cosa, però tot i així hi ha diaris com ara l'Equip que puntuen les dues estrelles parisines amb un 3. A Mbappé li van preguntar pel seu futur, però el francès ha dit que està tranquil i molt centrat en el que queda de temporada.
No, soy tranquilo. Única cosa que me importa esta temporada es de ganar la Liga y después veremos.
I ara passem pàgina, com ha fet França, perquè l'altre equip classificat a banda del Bayern és el Milan, que passa de ronda gràcies a l'únic gol que van marcar a l'anada. Ahir a la nit no hi va haver moviments en el marcador, però amb aquesta victòria n'han tingut prou per tornar a jugar uns quarts de Champions després d'11 anys sense fer-ho. La setmana que ve s'acabarà de completar el quadre de quarts amb el Porto Inter i el City Leipzig de dimarts i el Nàpols-Frankfurt i el Madrid-Liverpool, que jugaran dimecres.
Ah, a la Lliga també de futbol aquest diumenge el Barça visita l'Atlètic Club de Bilbao, farà a les 9 de la nit, un partit en què els bascos tenen molt clar que han de guanyar sí o sí.
Sí, ho ha dit avui en roda de premsa el jugador basc Dani García.
El vestuario estaba con ganas de ganar un partido porque venimos con una rachita que no es buena y sabemos que este tipo de partidos a la afición le gusta, nos gusta y creo que ganar al Barça nos daría una alegría que necesitamos tanto nosotros como la afición.
Sí que la necessiten, perquè no se'l veia mai massa animat. Aquest partit estarà marcat en part per l'afició basca, que ha confirmat que llançarà bitllets amb l'escut del Barça i la paraula màfia per protestar per l'escàndol del cas Negreira.
Déu-n'hi-do, va, per cert, que la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat als àrbitres que xiularan els partits d'aquesta jornada 25, que juga aquest cap de setmana. Destaca, sobretot, el col·legiat que han assignat per aquest partit que explicàvem ara, el de l'Atlètic Club de Bilbao contra el Barça.
En aquest partit, Xavi Hernández recupera, després de dues setmanes de Robert Lewandowski, Lewandowski. I per què us explico això? Doncs perquè l'encarregat de xiular aquest partit a Sant Mamés és Jesús Gil Manzano. Per qui no sàpiga ara mateix qui és o no hi caigui, us ho posaré fàcil, és qui va sancionar en 3 partits el polonès per tocar-se el nas durant l'Osasuna-Barça. D'altra banda, el català Xavier Estrada Fernández, l'únic col·legiat que es va carallar contra l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres, José María Enríquez Negreira, i el seu fill, Enríquez Romero, i que per això la federació el va apartar, doncs bé, torna a la feina. Estarà al bar durant el partit entre el Cádiz-Getafe, que es juga demà a les 9 del vespre. I ara que feia referència al cas Enríquez Negreira, ahir us explicàvem que fons de la investigació defensen que els delictes estan prescrits per Joan Gaspart, Joan Laporta i Sandro Rossell, però asseguren que no ho estan per Josep Maria Bartomeu i que per això se'l continua investigant tant a ell com a membres de la seva junta directiva. Doncs bé, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha dit que el cas Negreira lesiona la imatge de l'esport en general i que si es confirma la notícia li semblaria molt greu, per la qual cosa els organismes no poden quedar al marge.
I encara a la Lliga i al vespre va parlar el migcampista de l'Espanyol, Denis Suárez, a la cadena SER, que va dir Anna.
Recordem que Denis Suárez va arribar cedit fins a final de temporada al club blanc i blau en aquest mercat d'hivern, després de diverses desavinences amb el president Carlos Mourinho, on va estar apartat del terreny de joc durant uns mesos. Doncs bé, el gallec ha reconegut que en la seva època el Celta es va sentir arraconat i marginat.
Si te tengo que decir maltratado al principio de temporada, puede ser, porque intentaron apartarme del grupo, me ponían a entrenar aparte, a correr alrededor del campo sin participar, pero bueno, al final yo pues conseguí por otros medios que se me reincorporase al equipo porque estaban haciendo algo que no era legal.
L'ex del Barça i del Sevilla ha explicat que aquesta situació el va apartar del terreny de joc entre 7 i 8 mesos i que per això considera que no està ni el 60% del que podria estar, però que ara, gràcies a l'Espanyol, es torna a sentir futbolista.
I la Fiscalia Suïssa ha decidit tancar la investigació que hi havia oberta contra el president de la FIFA, Gianni Infantino, al no veure irregularitats en el lloguer d'un jet privat per volar a Surinam, a l'Amèrica del Sud, a Suïssa l'any 2017.
Les investigacions confirmen que el viatge que van fer tant l'oficina del president com el departament de viatges de l'entitat complien amb les normes i els reglaments de la FIFA i que estaven justificats. Després d'aquesta errada de la Fiscalia Suïssa, l'Estat ha indicat que assumirà tots els costos relacionats amb la investigació i Infantino ha renunciat a cap possible compensació perquè ha dit que no vol reclamar danys ni prejudicis. Des de l'inici dels procediments, el president de la FIFA sempre s'ha posat en disposició de les autoritats suïsses i ha dit que té l'esperança que el sistema judicial entengui que ara l'administració de l'entitat és creïble i respectada.
I a França la federació ha decidit destituir la seva seleccionadora, Corinne Diacre, 5 mesos abans de l'inici del Mundial, que s'ha de disputar aquest estiu a Nova Zelanda i Austràlia.
La federació ha pres aquesta decisió 20 dies després que es fes evident les desavinences entre algunes jugadores i la seleccionadora. La protesta contra la seleccionadora la va liderar la capitana Wendy Renard, que va anunciar que deixava l'equip perquè no s'entenia en Diac. Una situació semblant a la selecció espanyola amb Jorge Vilda al capdavant i les 15 jugadores. Diac dirigia la banqueta de Les Bleus des del 2017 i tenia contracte fins al 2024.
D'una notícia relacionada amb el món del bàsquet als Estats Units. La policia de Colorado ha exculpat el jugador de bàsquet G.A. Moran dels Memphis Grizzlies després que aquest fes un directe a Instagram ballant en una discoteca amb una pistola a la mà.
A Colorado és il·legal portar una arma sota els efectes de l'alcohol, però tot i així, els agents l'han deixat anar sense càrrecs després que ningú presentés cap denúncia o queixa respecte a la seva actitud amb la pistola a la mà al club nocturn. Pel que fa al seu club, els Grizzlies han decidit que el base estaria apartat del terreny de joc durant almenys 4 partits més, a banda dels Clippers i els Lakers, que ja s'ha perdut. El jugador s'ha disculpat públicament i ha dit que treballarà per aprendre a utilitzar altres mètodes per tractar amb l'estrès i el seu benestar general. Recordem que aquest directe a la xarxa social es va fer després de perdre contra els Denver Nuggets. Aquesta no és la primera vegada que Moran exhibeix una pistola. Fa cosa d'un mes i mig, a finals de gener, un altre equip de la NBA, els Indiana Pacers, van denunciar que mentre estaven dins l'autobús, el base els va apuntar amb un làser que semblava una arma.
Va, i tornant a casa nostra, aquest migdia s'ha fet el sorteig de la Final Four de la Copa del Rei de Futbol Sala. El Barça és l'únic equip català viu en aquesta competició del CAU. Contra qui jugarà, Anna?
Doncs mira, li ha tocat el segon de la Lliga, el Mallorca-Palma Futsal, que ara mateix és a 6 punts dels Blaugrana i està classificat per la Final Four de la Champions. Aquest partit es jugarà el primer dissabte d'abril cap al migdia. L'altra eliminatòria es disputarà entre el Cartagena, el cinquè de la Lliga, i el Peníscola, equip de la segona competició. El Barça, tot i que li ha tocat a priori el rival difícil, és el gran favorit amb 7 Copes del Rei a la vitrina del Museu del Barça.
I en hoquei patins, avui comença la segona volta de la fase de grups de la Champions.
A 3:15 el Noia visitarà la pista del Ticino italià amb l'objectiu de deixar en el passat la derrota als quarts de final de la Copa del Rei contra el Voltregà. També a Itàlia, però 15 minuts més tard, és a dir, a les 9, ha de començar l'Odi Barça. Els blaugrana venen de guanyar la Copa del Rei a Calafell, són primers a l'hoquei lliga amb 13 punts d'avantatge i són líders de grup a la Champions. Més equips catalans. El Calafell, segon a l'hoquei lliga, visita la pista del Liceo, també a les 9, i el partit destacable d'aquesta quarta jornada europea on hi ha un equip català és el partit entre el Reus i l'Sporting de Lisboa, partit que decidirà qui serà líder de grup. A l'anada, els roig i negres van aconseguir guanyar els portuguesos per 5-7. I també vull recordar a tots els amants de l'hoquei o aquells que vulguin veure un bon partit o si vulguin aficionar que a 2:15 de la nit el Benfica, el líder de la Lliga portuguesa, rebrà l'Oliveirense, que és cinquè.
I acabem aquesta informació esportiva parlant de tennis. El Masters 1000 d'Indian Wells dels Estats Units, Jaume Munar ha quedat eliminat pel xinès Wu Yibing per 2-16-1.
Aquesta eliminatòria ha causat polèmica perquè resulta que el xinès ha tornat la pilota estirant la seva raqueta, que en el moviment la deixa caure i aparentment toca la xarxa, una acció que l'àrbitre de cadira no ha vist. El quadre femení Cristina Buch ha començat amb bon peu i ha passat a la segona ronda. La tennista espanyola ha superat l'anglesa Katie Swan per 2 sets després de 2:15 de partit. El proper duel serà contra la nord-americana Coco Gauff, que és la sisena cap de sèrie d'aquest torneig.
Molt bé, gràcies, Anna. Els 10 minutets finals del programa, com sempre, dedicats a la cultura. Pere, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Avui, no sé si t'agrada o no anar al cinema.
M'encanta.
Doncs avui és dijous i, per tant, és el dia que aquí a l'Estel, migdia,
doncs està molt bé.
Repassem les estrenes de cinema que arriben. Això sí, demà a la gran pantalla, aquesta setmana, aquestes estrenes cinematogràfiques venen encapçalades pel retorn de la mítica saga de terror, Scream.
Coño, ¿qué con la chica?
¿Algún problema, fantoche?
Es tracta de la sisena entrega d'aquesta saga, aquest cop amb Nova York com a decorat.
I fins al moment, Xavi, no s'ha desvetllat gaire cosa de la trama d'aquesta pel·lícula. El que sí que sabem, i això molt en compte gotes, és que algú es disfressarà de Ghostface i començarà a assassinar un grup de joves relacionats amb els supervivents de l'anterior pel·lícula. Els personatges teoritzaran sobre el cinema de terror i els seus clixés. Hi haurà sang, ensurts i frases lapidàries. La protagonista, Taun, té un enfrontament, volíem dir, amb Taun, la protagonista, té un enfrontament final amb els assassins on desvetllaran el seu pla malèfic abans de morir.
Vinga, va, tots els amants del terror, ja ho sabeu, aquesta sisena entrega de la sèrie Scream. Deixant de banda el terror, demà divendres també arriba al cinema el film Maridos.
Ya son 125 los heridos de vida.
Mi mujer ha tenido un accidente esquiando.
Tu mujer estaba en el alud.
¿Vienen juntos?
No.
Mi mujer también está ingresada.
Laura Sánchez.
No, està bé. Ahí dos Laura Sánchez.
Laura Sánchez?
És la segona pel·lícula de la directora valenciana Lucía Alemany.
I en aquesta nova comèdia, la directora converteix per sorpresa els actors Paco León i Ernesto Alterio com a dos marits de la mateixa dona, interpretada per Celia Frigerio. Ella acaba de tenir un greu accident i mentre està convalescent, els dos van descobrir les seves vides paral·leles que han viscut al seu costat sense saber-ho. La directora valenciana, recordem, va debutar l'any 2019 amb la pel·lícula La Inocencia i ara tornarà aquesta gran pantalla amb aquesta que es diu Maridos.
Tenemos que ser un equipo, que al fin y al cabo somos comaridos.
y nos hacemos una camiseta.
Per tant, pel·lícula espanyola que arriba aquesta comèdia Maridos demà als cinemes. Més pel·lícules, i atenció amb aquesta, que va quedar preseleccionada pels Oscars com a millor film internacional. Demà als cinemes arriba El Caftán Azul.
¿Llevas mucho esperando? Una hora o así.
¿Y qué me dices de esta?
Esta es muy bonita.
Sí, sí, es preciosa, pero 2 meses es demasiado.
Aline no usa máquina de coser. ¿Y sabes hacerlo rápido?
Trabajo rápido. Ya lo verá. Me gusta el oficio, quiere aprender.
No, ya nadie quiere
aprender. Una pel·lícula, Pere, dirigida per la marroquina Maryam Touzani.
I sí, que ens explica la història d'en Halim i la Mina, que són dos comerciants que regenten un negoci dels tradicionals caftans a mida. La parella guarda un secret, però la malaltia de la Mina i l'arribada d'un jove aprenent a aquesta botiga d'aquests vestits amenacen de pertorbar aquest equilibri.
Seguim amb les estrenes, perquè no tot són pel·lícules. Les que us portem als amants del documental ja podeu veure també a partir de demà el guanyador del Lleó d'Or al darrer festival de Venècia i també documental nominat als Premis Òscar. Es titula La belleza y el dolor.
Photography is like a flash of euphoria and it gave me a voice. Dance,
dance, dance. The photographer Nan Goldin. She's a major name in the art world.
The work was incredibly political.
Un documental que, per ser d'explicar la història de la fotògrafa i activista nord-americana Nan Goldin.
Sí, la pel·lícula s'endinsa particularment en la seva lluita contra la dinastia farmacèutica de la família Sackler, que passa per ser responsable de la més gran epidèmia pel consum d'opiacis de la història dels Estats Units. Ella mateixa es va haver de desintoxicar d'aquesta addicció després que li receptessin el medicament per accident. Goldin està considerada una de les fotògrafes vives més importants dels Estats Units i ha sigut també un artista fonamentalment de la contracultura de Nova York, volíem.
Doncs vinga, el documental sobre aquesta història, sobre aquest dolor causat per l'oxicontin, dolor, la pel·lícula, el documental La belleza y el dolor. Més documentals, perquè també s'estrena demà María Casares, La mujer que vivió 1000 vidas, un documental de producció gallega que recorda la trajectòria de l'actriu María Casares.
I en aquest cas explica la història d'aquesta actriu, una exiliada espanyola que es va haver d'establir a França. La pel·lícula remarca el seu compromís polític i també com va arribar a ser una actriu reconeguda en el món del cinema i del teatre francesos.
I també fem una ullada, com sempre, al que s'ha estrenat a les plataformes de streaming. Comencem, en aquest cas, per Disney+, on ja es pot veure la sèrie El grito de las mariposas, dirigida per Mariano Wetter, Leandro y Piña i Inés París, i que està inspirada en la vida de l'activista dominicana Miverba Mirabal.
Vamos a situarnos. 1960. 3 hermanas. Minerva, Patria y María Teresa.
Una nueva amenaza se posa en el horizonte.
La sèrie està protagonitzada per Sandy Hernández, Susana Abaitue, Luis Alberto García i Belén Rueda.
I la ficció que segueix aquesta història de Minerva Mirabal, que és advocada i activista també assassinada per ordre del dictador Rafael Trujillo del 25 de novembre de 1960. Després d'aquest assassinat, tant ella com les seves germanes es van convertir en un símbol de lluita contra la violència de gènere a tot el món.
Va, i per acabar també les plataformes a Movistar Plus, coincidint amb el 8M, ahir va estrenar dimecres el documental de la corresponsal britànica iraniana, Ramita Navai. El documental es diu Afganistan no és país per a mujeres.
I aquest treball que ens mostra la realitat de les dones que viuen sota el règim talibà a l'Afganistan. Durant 6 mesos, la periodista investiga el tracte dels talibans cap a les dones i descobreix abusos que mai abans s'havien denunciat, entre d'altres la gravació d'una presó on les dones són retingudes sense haver estat jutjades.
Vinga, Pere, deixem enrere les estrenes dels cinemes. Mirem ara cap a les llibreries, perquè avui arriba la nova novel·la del periodista i escriptor Xavier Bosch, que es diu 32 de març, és el 9è llibre que publica aquest escriptor català.
I en aquest nou relat, Bosch ens explica la història d'una dona que s'instal·la a casa de la seva àvia a París i en descobreix els secrets familiars a través de 2 plans temporals, París l'any 2008 i la capital francesa en plena ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial l'any 1940. La novel·la analitza el paper del periodisme i serveix també del nazi i com el fotoperiodisme encarregat pels alemanys era utilitzat com una arma de seducció massiva. El mateix autor en dona més detalls.
El fotoperiodisme és un element més de propaganda. Tu enquadres i dispares i ensenyes allò que vols i deixes de mostrar allò que no t'interessa revelar. De manera que què feia el fotoperiodisme pagat pels alemanys durant la Segona Guerra Mundial a París? Mostrar una ciutat alegre, viva, feliç i no ensenyar, en canvi, la gana, la misèria, la por ni la mort.
Doncs ja ho sabeu, aquest nou llibre de Xavier Bosch, 32 de març, que arriba avui a les llibreries. Va, parlant de teatre, ho explicàvem l'altre dia aquí, el musical L'Alegria que passa del Degoll de Gom, està causant furor. Avui n'han parlat alguns dels membres de l'elenc aquí a Ràdio Estel.
Sí, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, dos dels integrants d'aquesta nova obra que s'ha estrenat, són Eloi Gómez i David Pérez, han explicat com es van sentir amb aquesta estrena.
Eufòrica i que l'opinió de tothom fos tan unànime, no? Va ser absolutament increïble, el públic dempeus. Jo crec que és una cosa que costa de veure aquí a Barcelona, perquè crec que el públic és més reservat que altres llocs d'Espanya o altres llocs del món, i realment vam al·lucinar amb la reacció del públic.
Va ser flipant.
Sí, sí.
Sí, sí. I és que va ser molt impressionant que siguera tots de sobte a una, guap.
Aquesta obra que es pot veure al Teatre Poliorama, aquests dos membres que també coincideixen a dir que Degoll de Gom deixarà petjada, perquè diuen ja forma part de l'ADN de la cultura catalana després de totes aquestes dècades acompanyant-nos. Aquest és, de fet, l'últim espectacle propi que farà la companyia abans de tornar als escenaris amb Maricel l'any vinent, una obra que, com dèiem, doncs, es podrà veure al Poliorama.
Molt bé, gràcies, Pere. Ho deixem aquí per avui. A tots vostès també gràcies per acompanyar-nos i tornem, com sempre, a l'Estel Migdia per actualitzar-nos demà a partir del punt de les dues del migdia. Bona tarda.